Al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny on només hi estudien els nens. On només hi estudien els nens que somien amb truites. En l'escola dels somiatruites.
Si us pregunto per què és important el disseny, que en penseu? Quina és la resposta? Probablement tots penseu que sí que ho és, de rellevant, i que per això és tan present en el nostre dia a dia. I és que podríem dir que des que ens despertem fins que ens anem a dormir, estem envoltats de productes dissenyats, pensats per algú. Obriu els ulls i mireu el vostre entorn, des del mòbil, la cadira, des d'on ens escoltes, la finestra per on mires, l'autobús que et porta a un altre barri, la teva tassa preferida, la roba que portes. I així podríem continuar amb una llista interminable d'elements i també de serveis que algú ha creat, ha pensat i fabricat per satisfer els nostres desitjos i necessitats. Quan, a més, l'embolcall d'aquest producte uneix dos conceptes, com són la bellesa i la funcionalitat, diem que està ben dissenyat perquè desperta el nostre interès i probablement l'escollirem. I avui, precisament, volem parlar de disseny i per això obrim les portes a un estudi independent amb ADN, podríem dir 100% sabadellenc, que ha treballat per diferents tipus de clients, fundacions, empreses culturals i també per l'administració. I que, atenció, celebren els seus 25 anys d'història i en plena forma creativa. I nosaltres volem descobrir aquests 25 anys i també recordar alguns dels seus treballs i també dels seus enfocaments. I per això ens acompanya en Martí Saiz, que és el director gràfic i el director d'art de Cèl·lula Acció Creativa. Bon dia i benvingut.
Hola, bona.
I també ens acompanya l'Imma Florido, que és la secretària de direcció. Bueno, s'encarrega una mica de portar la comptabilitat i de posar ordre a tantes ments creatives. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
A veure, primer de tot, felicitats per aquests 25 anys, eh? Com ho porteu? Si mireu cap enrere, us ho esperàveu arribar fins a aquest punt?
Pues,
o no ho pensàveu en aquell moment?
No ho vam pensar mai. Sí, teníem prou de feina a fer rendible i fer que el nostre somni es complís, no? Que era viure del disseny i viure amb una empresa o amb un estudi propi.
Qui éreu els que vau impulsar aquest estudi? D'on veniu? Perquè em sembla que en aquella època, tot i que hi havia molts dissenyadors gràfics, no tots havien estudiat, no? No tenien una formació reglada i, en canvi, en el vostre cas sí que era així, no?
Bé, ens hem de situar a la Barcelona postolímpica, a la Barcelona del disseny si treballes. La iniciativa de Cèl·lula va ser de dos Martins. En aquell moment hi havia un barceloní, en Martí Abril, que estudiaven junts a l'Escola Massana, i vam decidir fundar un estudi. I en aquell moment vam pensar que seria més fàcil fer-ho a Sabadell. Després, amb el temps, el Martí va començar la seva carrera a Barcelona, i jo vaig com a sabadellenc, vaig decidir que el projecte tenia molt més sentit si era sabadellenc.
I mai et vas plantejar de marxar de la nostra ciutat?
Bé, en aquella època hem de pensar que no hi havia ni internet. I el que sí que ens passava és que trucàvem, me'n recordaré sempre que vaig trucar amb una coneguda editora d'Edició 62, li vaig enviar per correu el nostre portfoli, i em va dir, és que esteu molt lluny. I jo pensava, ostres, nosaltres, aquest concepte de lluny, Barcelona, Sabadell, pues, jo crec que la distància és molt menor entre Sabadell i Barcelona que de Barcelona a Sabadell. I és una cosa que tots els sabadellencs que ens comuniquem amb la capital ho sentim, no? Però avui en dia jo crec que no, on t'estiguis treballant és igual. De fet, hi ha exemples de gent que està treballant arreu del món per clients de tot el món, i nosaltres no és que tinguem una cartera de clients internacional, però hem tingut experiències amb Irlanda, hem tingut experiències amb Canàries, amb Saragossa, i ara estem intentant atacar una miqueta el que és la capital de l'estat. D'aquí uns dies ens n'anem a Madrid, a veure si si allà podem seduir algun client que, de fet, ja ha estat interessat per nosaltres. Sabíem si tenim sort.
Doncs esperem que sí, que tingueu molta sort. Com van ser aquells primers anys? Amb quines dificultats us vau topar?
Bé, dificultats. Jo crec que sempre diuen que una empresa es consolida i comença a funcionar a partir dels 3 anys. I això va ser així. O sigui, ens vam passar 3 anys que realment dissenyàvem i podíem tirar endavant cèl·lula perquè vivíem a casa dels pares. A partir dels 3 anys les coses van començar a funcionar, vam aconseguir un parell de clients amb una mica més d'envergadura, també teníem més experiència, perquè no negar-ho, i va començar a funcionar. Dificultats, suposo que les de qualsevol emprenedor, de finançament, d'aconseguir nous clients, de fer entendre el teu producte. També vam tenir la gran sort de que estàvem en un moment en el qual hi havia un canvi tecnològic importantíssim, que era la irrupció del Mac i tot el que això suposava en el món del disseny. La generació anterior encara treballava en fotomecàniques i sistemes molt més rudimentaris, molt menys digitals, i això va jugar bastant al nostre favor, perquè per generació estàvem molt més habituats a aquest tipus d'eines.
No? Clar, i de llenguatge, no? I alguns d'aquests primers projectes, no? I de clients així importants que recordis.
Bé, jo recordo que en aquella època estem parlant que teníem 20 i pico, 22, 23
molt
anys.
Joves.
Molt joves. Pues vam acabar fent el programa de formació per la Cambra de Comerç. Ens vam començar a treballar pels museus de la ciutat. Allà ens vam aprendre a fer llibres, que això és una de les coses que... una de les activitats que com a dissenyador ens ha donat més aire i ens agrada més fer. I a poc a poc vam anar fent-nos un raconet al que és el disseny de la ciutat, que des del punt de vista d'autor o de persones que estem treballant amb les imatges és molt bonic, perquè Sabadell és una ciutat que de seguida veu les coses, i ens agrada dir que hem col·laborat una miqueta en crear un imaginari de ciutat. Hem posat el nostre granet de sorra, no? Per exemple, hem dissenyat el logo de Paddock, hem dissenyat el logo de la companyia d'aigües, hem fet com, no sé si 7, 8 cartells, i no exagero, del 30 nits, coses que segurament, si ara les poguéssiu veure, diríeu, ah, sí, això ho recordo, no? I és una cosa que el fet de viure en una ciutat mitjana produeix una certa satisfacció, no?
I com és el vostre procés creatiu? Treballeu primer sobre esbossos, busqueu conceptes bàsics, teniu un calaix d'idees, allò que aneu acumulant i recuperant?
Bueno.
A veure, Imma, tu com ho veus? Des de la distància, no?
Sí,
com és?
Des de la part no creativa, que és la que porto jo.
La que porta a vegades el seny, no?
Exacte, sí. Moltes vegades em diuen això, no? Que sóc la que ordeno les ments aquestes creatives, no? I és veritat, perquè moltes vegades ens arriba un client, ens demana un producte, una campanya, un fulletó, i bueno, sabem moltes vegades com comença, mai com acaba. Pressupostem, bueno, una de les últimes campanyes que hem fet per l'Ajuntament de Sabadell, el Sabadell Nostra Teva,
Deia,
sí. Nostra Teva, van pressupostar il·lustracions, i al final vam acabar fent vídeos a l'escola IA, amb la qual cosa, doncs, és el que té, treballar amb creatiu.
Clar, no, que comences mai amb una idea i no saps mai com acabarà, no?
Sí.
Com és un dia a dia normal, un matí, no? Ara heu vingut aquí a la ràdio, però com és el vostre estudi, l'ambient, no?
Bueno, tenim un ambient prou bo. Estem... Bueno, estem a més en un lloc molt, molt maco, molt idíl·lic.
Sí. On us
trobem?
I el
nostre dia a dia... Sí, estem al carrer Montserrat. I bueno, el nostre dia a dia és... La meva part és més de números, de control, i els Martí, doncs tu...
Bé, jo...
Una de la...
No, clar, el dia a dia... Ara mateix a l'estudi som 3 dissenyadors i la Imma, que és una miqueta... qui ens... És com la mà dreta de tots, no? I I una, normalment al dia cadascú comença la seva jornada laboral a l'hora que li convé, perquè això sí que ho tenim molt clar, que és la conciliació familiar, i és una aposta que no va ser idea meva, va ser idea de la Maite, però que ha funcionat i ha funcionat molt bé. Això ens permet a tots estar pels nostres fills, per les nostres famílies, estudiar anglès, anar a córrer, cadascú amb les seves manies, i això també ens omple com a creatius. I llavors hi ha unes hores que coincidim, i normalment el que fem és, quan arriben projectes, els distribuïm en una reunió setmanal i cadascú aborda un projecte. I el que sí que fem sovint és petits equips de dos. En comptes de fer un només un projecte, el que sí que fem és comentar-ho. Nosaltres diríem rondos, que són com un petits combats amigables, però de boxa, amb els quals... Un
sí, passeu del family friendly, d'empresa, de conciliació
combat,
i tal, al combat directe.
No és ben bé un combat, però sí que és posar en crisi el que està fent l'altre.
Qüestionar, no?
Qüestionar-ho. I a vegades els dissenyadors... És molt més fàcil opinar sobre el projecte d'un altre, perquè quan tu estàs treballant amb el teu propi projecte, et falta distància. En canvi, l'altra persona té un altre punt de vista i pot ajudar amb la seva experiència. I és molt més fàcil ser brillant des d'aquest punt de vista creatiu, perquè tu no estàs, diguéssim, tu no...
Perquè canvies l'enfocament, no? Decodifiques
les imatges que l'altre està creant, les llegeixes, no? Llavors... és molt més fàcil corregir una cosa que està escrita que una cosa que no està escrita, que has escrit tu mateix, no? I després tenim una arma secreta, que és, nosaltres, no sé si la Imma li agradarà, que ho diguem això, però ens agrada pensar que la Imma, que la Imma és la nostra corresponsal a la vida real. O sigui, quan tu juntes a tres dissenyadors en una taula, o mires els seus menjadors a casa seva, tenim uns dejes concrets, i el que passa, la Imma ens aporta aquesta visió d'una persona no dissenyadora, que moltes vegades és molt enriquidora perquè fa que l'altre entengui el teu producte, no? I això voldrà dir que la resta de la població l'entendrà també.
Semblo la rara dintre d'ells, però puc ser... Fora sóc la més normal, perquè aporto doncs aquesta visió més real.
I necessària, sí, totalment necessària.
I sou els que ara treballeu a Cèl·lula? Sou els que vau començar també una mica?
No, ha anat canviant, no? Sí, però el nucli que estem ara, jo diria que la Maite porta treballant a l'estudi, si no exagero, jo crec que uns 17 anys, perquè va néixer abans que nés el meu fill, que té 15, i diria que la Cristina
porta també, vora,
també 10-12 anys, segur. Sí. I tu ja deus portar altres tantos.
Jo porto també, sí, uns 8-9 anys. Sí.
Doncs això també ja diu molt, quan la gent... Martí, tu sempre dius que els dissenyadors o que el disseny gràfic ajuda a millorar la vida, a llegir i entendre les coses. Explica'ns això.
Bé, mira, t'explicaré una anècdota que ens va passar el dijous de la setmana passada. Va venir un editor de Grup Planeta a l'estudi i no trobava aparcament, anava donant voltes, i em va avisar Martí, em vaig aparcar i vaig baixar. I havia de aparcar a la plaça del doctor... No, allà on hi ha el cap, el Joan Oliu.
Sí,
el banquer. Ell anava seguint les senyals i hi havia un moment que, com que la senyal del pàrquing estava descolorida, tornava a donar la volta i es perdia, no? I allà jo li vaig comentar, hòstia, aquí faltaria una última senyal amb el mateix estil de les altres que t'indiqués i acabés la feina, no? T'hem conduït fins aquí i ara arribes al teu destí. Pues els dissenyadors gràfics el que fem és pensar aquestes coses, a banda de que siguin boniques i treballem amb la poesia visual, però moltes vegades la banda més tècnica o més teòrica, si li vols dir, del disseny, és que les coses es llegeixin i que les coses s'entenguin. Després ja pots fer servir el disseny per coses més artístiques, com una portada en llibre, un logotip, però l'essència del disseny gràfic és que algú llegeixi un llibre d'una manera còmoda, que algú trobi el pàrquing, que algú sàpiga fer anar més fàcilment el mòbil. Té aquesta funció. L'altre, si vols, són genialitats, però...
Són valors afegits,
Però són això, són genialitats, però necessites una feina molt robusta de disseny perquè les coses funcionin.
I expliqueu-nos també alguns dels vostres clients actuals, no?, dels vostres treballs, perquè la llista és molt llarga, no? Disseny de web, sector editorial, com Planeta, la revista Freixenet Bubbles, heu fet campanyes de civisme, destaqueu alguns dels que ara siguin interessants, no? I a més, com heu fet ara tota aquesta difusió que fareu per les xarxes també d'aquests 25 anys, destaqueu alguns.
Mira, jo, una de les feines que més carinyo li tinc de les que hem fet a l'estudi és el logotip de la TUS. És una cosa molt senzilla, que vam dibuixar unes lletres en forma de carretera, i que han perdurat aquest logo, pues, no sé a quin any està fet, aquí darrere ho devíem posar, no? Però el logo de TUS, pues, igual...
Uns 20 anys?
20 anys potser no, però ara no el trobo. Però té més de 10 anys segur. I, per exemple, ara estem treballant últimament per fent portades sobretot de no ficció per editorials com Planeta, per Random House, i una de les que m'ha fet molta gràcia dissenyar és un llibre del Jorge Trias, Sagner, que es diu El baile de la corrupció. És un polític que va descobrir o que va escrit un llibre sobre els tejemanejes del Partit Popular. I vam dibuixar unes gavines i que estaven excrementant sobre una lona de color blau, el color del partit, no? I era com molt gràfic, no? Tenia un aire una miqueta cartell de Hitchcock. Clar, quan trobes imatges tan contundents...
Tan potents, no?
Que troben un concepte, doncs... ens sentim orgullosos, no?
Perquè veus que funciona perfectament, no?
Exacte.
Amb la imatge, el concepte...
I llavors també el que fem són altres projectes potser per empreses grans, com és el cas aquest de Bubbles, que és la revista corporativa de Freixenet, que es distribueix a tot el món i a no sé quants països. La fem en dos idiomes, la fem amb periodistes de la ciutat també, i és una revista que el que vàrem fer bàsicament és acostar el món de la revista de Freixenet a un món més de moda, d'aquest concepte com de sparkling, de beguda amb gas, fresquet, i li vam donar un aire de revista de gran consum. I a banda, entrem dintre del contingut i cada revista, més enllà del que és el disseny gràfic, vam decidir fer o les seccions de màrqueting, que al final és el que expliquen aquest tipus de revistes, vam decidir que cada número es dedicaria a una bodega, i és el tema central de les revistes, amb fotos de com elaboren el vi, hi ha una part com una mica més social que no passa una revista corporativa habitual, no?
Doncs ens encanta, la passió que hi posen en la seva feina, amb la seva creativitat, amb la seva funcionalitat, com abans ens explicaven, i a més que estan de celebració, que és el seu aniversari, 25 anys, prepareu una festassa, no? Ara escoltem una música que em sembla que té a veure amb aquest acte, que no és obert a tot el públic, evidentment, perquè suposo que l'estudi no és tan gran, però que imagino que d'alguna manera voleu retre homenatge, no?, a tota la gent que té una vinculació directa amb Cèl·lula.
Sí, en principi hem avisat a clients, amics, a proveïdors i, bueno, gent de la ciutat i de fora que han tingut relació amb nosaltres, gent que ha treballat, perquè ha passat entre becaris, extreballadors, pues, igual hi ha una llista de 15 persones que han passat un any de la seva vida amb nosaltres, no? I demà el que fem és un berenar, concert de jazz, festeta. A l'estudi traurem les taules i vindrà un amic que és un músic de Granollers, que és Alfons Beltrán. És un bateria de jazz i professor de bateria, que té un grup que es diu Little Bites, i vindran dos dels seus components, el Guillem Callejón i l'Alfons, i ells ens van proposar una cosa que es veu, jo no coneixia, que es veu que es fa bastant en oficines de Nova York, fan com fan concerts en directe, però trien una música que és la música folk americana i la reinterpreten amb clau de jazz, no? Fan una música bastant melòdica que ens acompanyaran durant tota la... Suposo que el que farem és xerrar i prendre una copa i berenar. I serà la manera de retre homenatge a aquests 25 anys i preparar-nos també i agafar aire per als 25 propers, no?
Això mateix, eh? I no sé si prepareu algun llibre, alguna cosa, doncs, per celebrar aquests 25 anys.
Ho estem valorant. El que passa és que avui el propi Casa Herrero, Cuchillo de Palo...
Sí, sí, el dia a dia, no? El dia a dia et consumeix,
pel que sí que hem preparat un cartell... Un cartell que és tot una declaració d'intencions, que quan hi ha una selecció de feines, però quan l'obres hi ha una frase que és molt, molt identificativa, que se li va córrer a la Cristina Gallego, que és una companya del despatx, que és dissenyem un món millor. I crec que serà el lema que adoptarem d'ara en un futur a l'estudi. Uh-huh. No? Hem de treballar per dissenyar amb les possibilitats d'un dissenyador gràfic un món millor.
Doncs no sé si un món millor, però una ciutat millor, segur que sí. Moltíssimes gràcies, Imma Florido, secretària de direcció, també a Martí Sai, director d'art de Cèl·lula, i una abraçada també per tot l'equip. Que vagi molt bé, bon dia.
Merci.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.